Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Bon vespre, benvinguts al De Cap i De Nou de Radio Estel i Radio Principat. Definim la intel·ligència com la capacitat de comprendre les coses, però també com la capacitat d'assimilar una informació i utilitzar-la per resoldre problemes o situacions noves que ens trobem. De fet, si ens agafem a l'etimologia llatina de la paraula, veuríem que intel·ligència vol dir saber escollir, una mica saber escollir entre diferents opcions. Per tant, escollir la millor opció per resoldre una qüestió. El psicòleg Howard Gardner va ampliar aquesta perspectiva del mot amb la seva teoria de les intel·ligències múltiples i es referia a la intel·ligència lingüística, a la intel·ligència matemàtica, a l'espaial, a la intra i a la interpersonal, a la intel·ligència musical. De fet, podríem utilitzar la nostra intel·ligència per actuar de la manera que més ens afavoreix, per triar millor en qualsevol àmbit de la nostra vida. I un d'aquests àmbits és el de la nutrició. La manera com ens alimentem és o no és intel·ligent? Tenim molta informació sobre el que és una bona alimentació. L'hem assimilat i l'utilitzem o ens alimentem de qualsevol manera? És ben sabut que l'aliment que donarem al nostre cos repercutirà en tota la nostra salut, a tots els àmbits, a tots els nivells de la nostra salut i, evidentment, també en la nostra qualitat de vida. Podem posar-hi la intel·ligència? Doncs és aquest el tema del qual parlarem avui, el De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, d'intel·ligència nutricional i aquestes són les persones que avui seran amb nosaltres. Tindrem amb nosaltres la Magda Carles, que és llicenciada en Medicina i Cirurgia, és màster en Ciències de l'Alimentació i ha publicat diversos llibres, el darrer dels quals és Intel·ligència Nutricional, publicat per Plataforma Actual. També tindrem el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui, ens portarà un conte que ens farà pensar, l'Anna Rallo ens portarà la brúixola i el Toni Huguet ens acompanya des de Control de So. Amb tots ells comencem De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou.
Parlem, doncs, d'intel·ligència nutricional i, en començar el programa, ens preguntem què és el que volem aprendre avui. Veiem quina és la qüestió d'avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Benvingut, Jordi.
Benvingut.
Un altre dimecres aquí, preparats a que ens faci profit tota aquesta reflexió que ens fas en començar el programa.
Doncs de ben segur. Espera que no ens taquem avui, eh? No,
més, això rai, més de res que no se'ns indigesti res.
Exacte, sí senyor. I mira, aprofitant que ja has parlat molt bé del mot de la intel·ligència, no l'aprofundim més, l'has dit molt bé, i jo ho profunditzaré en d'altres tres paraules. La primera, menjar. Bueno, diem que mengem pels ulls, per les olors, perquè tinc gana, perquè s'ha de menjar. És una necessitat. Doncs avui volem presentar-vos un plat que us agradarà. I no tant per la vista, l'olfacte o la presentació, sinó per la seva repercussió en la salut i l'educació alimentària. No us taqueu, poseu-vos un tovalló ben a prop, doncs és molt gustós aquest plat. Un plat que ens vol ensenyar a conèixer-nos a través del que mengem, com ho fem, com hem estat educats en l'alimentació. Si és que no parem de donar noves visions als temes de cada dia i no volem caure en condicionar-vos, sinó en compartir. I mireu, justament, aquesta és la segona paraula, condicionants. Sempre n'hi han de condicions en els fets, paraules o les accions. I si parlem d'alimentació, la publicitat i els mitjans de comunicació s'emporten un premi en aquests condicionants. És clar que no hem d'oblidar amb qui hem crescut, amb els hàbits alimentaris de cada família, cadascú amb els seus estils. I mica en mica anirem veient quina motxilla portem cadascú alimentícia. Doncs avui volem donar un cop d'ull a aquests condicionants. Com podem aprendre o reaprendre a nutrir-nos correctament, ampliar aquesta educació alimentària i per això us convido a que escolteu l'última paraula convidada. Nutrició. Mireu, un dia em va agradar molt aquesta expressió. Som la generació que més mengem i podem disposar d'aliments, però la menys alimentada, la menys nutrida. Gent que esmorza dosis de sucre importants, però a les dues hores ja nota sensació de gana. O no esmorza per falta de temps o hàbits. manxes ràpids, dempeus al carrer, on sigui per tal de guanyar temps, el temps. I així cadascú parlaria d'exemples que coneix. Què hem de fer per nutrir-nos correctament? Què cal saber? I Oriol, companys, la qüestió d'avui, què vol dir alimentar-se de manera intel·ligent?
Doncs això és el que intentarem esbrinar. Què vol dir alimentar-se de manera intel·ligent? Com podem posar la intel·ligència a l'hora de cuinar i menjar, en triar allò que volem menjar i com ho fem? També tenim aquí l'Anna, qui donem la benvinguda un dimecres més.
Bon vespre.
Bon vespre. Avui tenim una frase també que ens fa perdre el nord.
Estic malament, però passarà.
Estic malament, però passarà.
Sí, sí, aquests mals que duren, però dius, bueno,
ja passarà. Ja
passarà. O amb un medicament ja ho superarem.
De ben segur que podem entendre tots perquè estem perdent el nord quan diem massa una frase com aquesta, però tu ja ens marcaràs i ens posaràs la brúixola perquè puguem recuperar-lo i puguem reconvertir aquesta frase en alguna que ens indiqui molt més cap on hem d'anar.
Molt bé, al final.
Serà, doncs, després, al final del programa. Doncs ho tenim tot ja a punt. Podem començar a cuinar. Ja
la tenim taula, no?
Exacte, ja tenim la taula parada. Doncs comencem aquest de cap i de nou.
De cap i de nou.
Coneguem i saludem ja la nostra convidada d'avui, que és la doctora Magda Carles, és llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Ciències de l'Alimentació, forma part del Departament de Nutrició de la Clínica Eugin de Barcelona, col·labora amb diverses publicacions i amb ràdio i televisió, per tant, segurament doncs, també és una persona força coneguda pels nostres oients, i ha publicat més de 13 llibres. El seu darrer llibre, Intel·ligència Nutricional, publicat per Plataforma Actual. Benvinguda i gràcies per ser avui a Ràdio Estel.
A vosaltres, bon vespre també per vosaltres.
Tots sabem que menjar és important. Jo diria que és una frase que no és nova per ningú. I, per contra, el nostre país té un índex d'obesitat infantil dels més alts d'Europa. Déu-n'hi-do. I, per un altre costat, també, les malalties cardiovasculars no paren d'augmentar. Som molt poc intel·ligents a l'hora d'alimentar-nos?
Mira, jo no sé si molt poc, però no som lo suficientment. Si no, estaríem molt millor.
No cal que ens matxequem més, tampoc, no?
No, ja tenim prou problemes, com per encara deprimir-nos una mica més. Ho fem malament, però potser hi ha gent que encara fa més malament, no? El que sí que és paradòxic és que estan en un país com el nostre, que és paradigma de la dieta mediterrània, i que tenim tots els ingredients per menjar d'una forma fantàstica, ho fem, diguéssim, d'aquesta manera, doncs, que com has dit molt bé, doncs es dona obesitat amb els petits, que tenim malalties cardiovasculars, etcètera. Algú deu fallar amb tot això, sobretot perquè estem en una època que sabem molt. Mai com ara s'hi ha parlat de nutrició. Jo penso que hi ha poques publicacions al nostre país que no tinguin algun apartat dedicat o a la cuina o a la nutrició o a l'alimentació. Per tant, doncs, què passa, no?
Potser és que tenim massa informació que rebem. Per un costat ens diuen ara el peix blau és bo, a l'altre diuen sí. No, que el peix blau massa. Ara la publicitat, un programa darrere un altre, moltes cuines, perquè també ara ens arriben d'estils de cuina d'arreu del món. Potser és massa informació i no la sabem assimilar.
I filtrar, jo diria, perquè és veritat que tenim molta informació. El problema és que, com que tots mengem, i tothom menja 3 cops al dia, com a mínim, més o menys, tothom parla de nutrició. Estem en un moment, amb arquitectura, amb matemàtiques o en física, jo no veig tant intrusisme, entre cometes, en aquests camps. Però el món del menjar, el món de la nutrició, que és una ciència, no deixa de ser una ciència entre la medicina, tothom pot opinar. I així ens trobem gent que opina coses de lo més dispars una de les altres sense cap base científica. I també es publica, i també es diu a la ràdio, i també surt. Llavors, la gent té ja un cacau mental muntat, que penso que sí, que aquesta és una de les causes, que no la única, que fa que potser no mengem tan bé.
Clar, d'alguna manera tots mengem cada dia. Clar. Per tant, és una cosa que tothom pot dir, home, jo en sé una mica,
perquè almenys
el que em va bé, que a vegades ho dic entre cometes, el sí. que ens va bé o el que no ens va bé, sí. però, clar, llavors tothom s'atreveix a dir la seva recepta perquè tots mengem cada dia.
Exacte. Realment, aquesta és una de les causes, jo estic convençuda, i de fet parlo en el meu llibre, de que tenim massa informació i que no sempre és fàcil de filtrar. Jo només vull fer aquesta aposta de dir, a veure, no oblidem que és una ciència i que el que es diu s'ha de demostrar. Jo no puc llançar a l'aire afirmacions gratuïtes si darrere no m'avalen uns estudis, perquè llavors podem dir qualsevol cosa. Per tant, vale, molta informació, però quina és la verídica?
Comencem pel revés. Què és el que no hem de fer o quines són potser les coses que li posen més els pèls de punta quan sent com a veritats o com a maneres de fer que diu, home, no, això en realitat no hi ha res que demostri que sigui així i més aviat potser podríem dir el contrari.
Mira, hi ha moltes coses que posen els pèls de punta, però en plan...
En el llistat, gat en el llibre n'hi ha un bon llistat.
Sí. Però... Així, en plan, pim-pam, no diríem. Doncs, per exemple, la mania de dividir els aliments en bons i dolents. La mania de parlar també d'aliments bons i dolents, però sense tenir mai en compte la quantitat. És a dir, que de lo bo se'n pot menjar molt i de lo dolent no se'n pot menjar gens. Per exemple, hi ha molta gent
clar,
que està...
Perquè això ho fem molt, no?
Molt,
quan un aliment és dolent, llavors desapareix de la nostra...
El blanc i el negre. Per exemple, un exemple del blanc i el negre, que hi ha aliments glorificats i aliments demonitzats, en aquests moments un aliment glorificat seria la soja, per exemple.
Mira, abans de que acabés la frase ja estava pensant en la soja.
Que cura tot, que és magnífica... Bueno, que té les seves virtuts, però segurament ni la meitat de les que es diuen. I un aliment demonitzat, demonitzadíssim, que és l'ou. Pobre ou, però si té les proteïnes de més qualitat de la creació, no?
Vostè en parla molt bé, de l'ou, a dins del seu llibre.
Sí, clar, perquè és la proteïna de més qualitat del cistell de la compra, és assequible, cosa que avui en dia jo penso que és molt important,
i
que és un compendi de vitamines i minerals que difícilment trobem en un altre aliment. Famós colesterol? Sí, però si sabem una mica de què va el tema dels greixos, sabrem que del colesterol de la dieta n'absorbim una petitíssima part i que el que influeix més amb el colesterol corporal o sanguini és el greix saturat, no el colesterol en si. Vull dir amb això, que val, s'ha de ser moderat amb el consum d'ous, però no eliminar-los de la faç de la terra com passarà, perquè és un aliment que està demonitzat. Com això podríem dir moltes altres coses, Per exemple, el pa, durant molt temps, també ha estat demonitzat. Sembla que ara surt una mica de... perquè si engreixa... A veure... unes coses increïbles. L'aigua, en canvi, és un aliment divinitzat. No sé si dir-ne aliment, no? Que tothom beu aigua a totes hores, sense
portar,
set.
De portar l'ampolla de litre i mig per tot
plan,
arreu,
ja sonda,
perquè
sonda,
me l'he de veure, no sé quantes.
Sempre parlen de dos
aigua
litres diaris.
Aigua enduvenosa, vull dir, home, a veure, sí, està molt bé beure i s'ha de beure, però tenim la set, que és la marca...
Enduvenosa.
És allò, hi ha bons i dolents, i això causa una quantitat d'errors, però increïbles, no?
Per exemple,
increïbles.
El Jordi ens deia, s'han de beure dos litres d'aigua...
Sempre aconsellen, o ja hem escoltat, dos litres.
Mira, d'entrada, sempre la recomanació a tothom, tinguent en compte que tothom són persones que van dels 0 anys als 90, del mig metro al 2 metres, donar recomanacions per tothom igual ja és molt arriscat. Però sí que hi ha d'haver un mínim d'un litre i mig d'aigua o dos, però pensem també que l'aigua depèn de l'exercici que facis, del teu pes, de la teva alçada, del que mengis, perquè un enciam el 90% és aigua. Clar, si jo menjo molts vegetals, necessito menys aigua. Per exemple, no és el mateix fer de cambrer que estar aquí a darrere un micro tot el dia sentat. No és el mateix tenir aire condicionat que estar al sol. I així podria anar dient una llista. Per tant, recomanacions per tothom. Home, les mínimes, perquè és que són molt diferents uns dels altres. Per tant, això seria un altre d'aquests errors que es fan de pèls arissats, és que es donen recomanacions per tothom exactes. Com
clar,
es pot fer això?
Clar, és impossible.
És molt difícil.
És impossible.
Una cosa és dir, s'ha de beure aigua. Perfecte. No, sens dubte. Què és la millor beguda? Sens dubte. Ara, aquesta quantitat, tothom tant si es vol com si no es vol, doncs no és la pura veritat. Una ha de beure per la set que té.
Per tant, aquests extrems, aquestes coses de glorificar i demonitzar, aquesta seria una de les coses,
molt,
un dels errors
molt
més
greu,
freqüents.
Molt greu,
un altre, el de que receptes per tothom,
sí,
independentment de l'edat, del
exacte.
Pes i del tipus de moviment o del tipus d'activitat que fem. No?
És un altre greu error. Un altre error, i ja posats dintre el món, a l'univers inacabable del pes, que té un pes bestial, doncs és que per perdre pes s'ha de passar gana. Per exemple, per posar-nos una cosa així com més de temporada, és mentida, per perdre pes no s'ha de passar gana. S'ha de canviar hàbits alimentaris, segurament, i un s'ha de moure més. Però la gent s'ha de passar gana, escolti, no es preocupi, no. I si fan passar gana, és que no està ben fet. Vull dir, és aquelles coses, però també està instaurat això, O una altra idea, per menjar bé s'ha de gastar molt. Escolti, miri, no, perquè resulta que les proteïnes del llucet és igual de bo que la proteïna del rap o del llenguado, saps? No cal gastar
cal menjar,
tant.
No cal menjar rap si no
cal, bé. Cal menjar aliments de bona qualitat, això és veritat, però no aliments que estiguin molt cotitzats, que són dues coses diferents. I si em posa una paradoxa, no? I és que hi ha aliments que són molt cars i no alimenten res, i el qual no vol dir que no siguin boníssims a nivell gastronòmic, com per exemple la tòfona. Què paguem per una tòfona? Barbaritats. I el que porta, de veritat, és molt poqueta cosa.
Clar, allà estàs pagant pel gust.
Pel gust i perquè costa de trobar, i perquè té tota aquesta mitologia, no?
Bueno, perquè aquí també entrem amb aquests... Les coses que costen de trobar també es glorifiquen, també, no?, d'alguna manera.
No, i tot el cerimonial de la gastronomia, que és fantàstic, no? I en canvi trobem d'altres coses que són gratuïtes, com és, per exemple, el julivert, si no poso pobre julivert jo, que, bueno, té un munt de vitamines i de minerals, però riuten de les taronges, dels kiwis i de tot, i te'l donen gratis. I dius, ai, mira...
I pensem en el gust que donarà,
sí,
però en canvi no pensem que porta tot això.
Dóna color, perquè clar, si ho regalen, i és veritat que no regalen res normalment, però en aquest cas
és veritat,
sí que...
Deu ser l'únic aliment que
dels
regalen.
Pocs, sí, dels pocs, sempre dic, agafa julivert.
Força julivert, força julivert.
Sí.
què ens passa? Quina és la conseqüència de tot això? De tot aquest... de la manera d'utilitzar malament tota aquesta informació a la que avui en dia tenim accés i d'utilitzar també tota una sèrie d'aliments que avui, doncs, evidentment, hi ha realitats de tot tipus al nostre país, però que, en principi, el que es diu gana-gana, doncs, no, sortosament, no es dona.
Fins ara, a partir d'ara ja ho veurem.
A partir d'ara ja ho veurem.
Però fins ara no, i és veritat que no oblidem mai que la malaltia més important respecte a l'alimentació no són els additius, com la gent es pensa, ni la salmonella, és la gana, O sigui, això és el que mata més gent al món, de moment, dintre el tema alimentació. No se n'ha d'oblidar mai de la vida. Per tant, la pitjor malaltia, per sort, no la tenim, no? Però sí que és veritat que la repercussió de tant grigall d'idees és que la gent, primer, menja desequilibrat, pot tenir problemes amb el seu, des de diabetes, hipercolesterolèmies, hipertensió, evidentment sobrepès. No tenim que oblidar que estem en un país que el 40% tenen problemes de pes. I que no és només un tema estètic, el tema del pes. És un tema de que, si fos només estètic, no seria tan problemàtic. Perquè, escolta, mira, un està rodó i està rodó. Però, clar, quan el pes és molt més enllà del que tu tens que tenir, recordem que és molt més de pes perquè vol dir que tens molta més greix. És aquest el problema, No és simplement el pes pel pes. Doncs vol dir que tu tens més possibilitats de que tinguis malaltia cardiovascular, que tinguis aterosclerosi, que tinguis problemes ossis, perquè imaginem-nos, no? No és el mateix que la nostra columna i els nostres genolls aguantin un pes equis normal que li posis 10 quilos de més. Jo sempre dic als pacients, escolti, vostè ara pugi una escala i porti 5 quilos a cada costat. Que m'entens? Vull dir, la sensació, imagina't 20, imagina't
30. Dues garrafes
30.
D'aigua, això ho he fet moltes vegades, jo una garrafa de cada costat. I ho he pensat molts cops,
clar,
això.
Imagina't,
és la sensació aquesta de que peses més.
Clar. Llavors, un senyal de quan un pesa molt és, ai, els genolls em fan mal, pam, pes, saps? I hi ha molta gent que perdent 5 quilos ja, els genolls ja no li fan mal, no? Vull dir que, clar, som mossos, som estructures. Hi ha un pes que és el pes A i hi ha un pes que no és el pes A. Ara, pes sa i pes estètic no és el mateix, Això també és un altre dels grans, que es van fer grans errors, no? Es ven una idea, jo penso que és molt, a més, penso que és molt nociva, no? Jo estic molt a favor, com a metge, evidentment, de que la gent ha de tenir un pes sa. Pes sa vol dir que és un pes que no perjudica, que tens un pes que el teu cos funciona perfectament, Ara, què és el que s'està venent? Als mitjans de comunicació, a les indústries, a les empreses en general que estan dedicades al món de l'estètica. I doncs és un cos perfecte. S'està venent un cos primíssim. Clar, això no és un cos sa, això és un cos primíssim. El més trist és que a vegades un cos primíssim i tan sols és un cos estètic. S'està venent el que és prim com a equivalent que és molt maco. No és veritat. No sempre un cos prim és molt maco.
Són els cànons, són les modes d'ara, però clar, canvia això.
És molt difícil. Fa 30 anys que dura això ja, o 40 anys, és els anys 70 que es va imposar.
I no sembla pas que hagi de canviar això,
de moment,
malauradament.
No, perquè cada intent que hi ha hagut de canviar algunes que altres idees del món de la moda, del món, a veure, mons que tenen influència sobre la gent, especialment sobre la jove, ha sigut molt complicat, I encara que tinguis un criteri tu molt ben col·locat, dius, home, jo sóc gran, jo sé el que vull, ens influeix això, Ens influeix.
Per força.
Però de moltes maneres, Ens influeix perquè anem a comprar roba i la roba no ens queda bé, i això, bueno, això és un trauma mayúsculo per una persona jove, però per una gran també, perquè ens comparem, perquè mirem que la gent d'èxit té una certa figura, encara que potser té èxit en una cosa i molt poc en l'altra, però bueno, nosaltres veiem persona prima, persona que té èxit, no? I tot això crea tot una indústria alrededor de la idea del molt prim, que és una idea falsa, que genera molts milions d'euros o de dòlars, el que vulguis dir.
Clar, basar-se en això, per un costat, és una cosa poc intel·ligent, podríem dir.
Molt poc intel·ligent, intel·ligent.
Però que costa molt, diria, jo no sé si realment... es dona a entendre, es transmet la idea de tot l'altre, és a dir, de tot el que realment sí que és una visió més intel·ligent. D'alguna manera, la manera com estem menjant ens satisfà, a part de buscar, en el cas del pes, per exemple, doncs de buscar un efecte concret, ens satisfà? Vostè té la percepció, quan parla amb els seus pacients o amb la gent sobre aquest tema, la gent està satisfeta de menjar de la manera que menja?
Doncs molta, no. Hi ha coses molt paradoxals, no? Troba gent que té llibres de cuina, que cuina molt, que el diumenge es fa una paella de no sé què, i que busca restaurants i que fa rutes gastronòmiques. Vull dir, hi ha una verdadera passió per la cuina, però passió, és veritat. I per l'altre costat, hi ha gent que per un motiu o per l'altre, el menjar quasi és un problema. Per exemple, la gent que té problemes de pes o que no està d'acord amb el seu pes. És una guerra eterna amb el que té a la taula i, per tant, no disfruta gens. Però gens menjant. També hi ha altres persones que senzillament els importa un bledo. O sigui, ja, què és que passen? No s'estimen més estar fent altra cosa. Però normalment, jo penso que qui més qui menys, per qui menys, el menjar és un plaer. És que ho és,
I llavors què vol dir, dins d'aquest plaer, també menjar d'una manera intel·ligent per vostè?
És totalment possible. És que si no és un plaer no és intel·ligent, eh? Clar.
Per tant, aquesta motivació també hi ha de ser.
Absolutament. Si tu
menges... La motivació de menjar alguna cosa que et ve de gust.
Oh, i tant, oh, i tant. O sigui, si tu menges doncs tot equilibrat, estupendo, biològic, tot calibrat, però ja no t'agrada, no t'estàs menjant de forma intel·ligent, t'estàs matxacant. Lo intel·ligent està per saber triar no només el que ens convé, sinó el que ens convé i el que ens agrada. Juntar les dues coses, que és perfectament factible. Perquè mira, parlant de gats arissats d'aquells, una altra de les coses que es ven és que si vols estar bé, de salut o de pes, del que sigui, t'has de sacrificar. És mentida. Has de saber triar, que és una mica diferent.
Que és aquest sentit d'intel·ligència, no? Saber triar. Doncs avui anirem a veure, intentarem esbrinar una mica més aquestes motivacions que ens porten a triar i per, potser per desmuntar algunes de les creences o de les coses que fem que no ens ajuden i tenir una mica més de criteri. Esperem que avui, en acabar el programa, els nostres oients tinguin una mica més de criteri a l'hora de triar el que menja i a l'hora que ho menja i com ho menja, perquè aquesta també és una altra. Fem un petit parèntesi, el Jordi ens explicarà un conte que a veure si ens ajuda també a treure l'entrellat d'aquesta intel·ligència nutricional de la qual estem parlant avui.
Un conte que porta per a títol Molt bon profit. La Sílvia i l'Anna són dues joves magnífiques. Porten temps aprenent noves coses. Es troben en una etapa on viure noves experiències, aprenentatges, forma part del dia a dia. Ahir a la universitat, on estudien juntes, van venir uns adults a donar una xerrada sobre l'alimentació. Es veu que forma part d'un pla de consciència alimentària, doncs pel que se sent, no acabem de nutrir-nos gaire bé. I com diem quan comencem a dinar, la xerrada va tenir un molt bon profit. Això em van dir la Sílvia i l'Anna, dues noies que quan eren més joves van viure un divorci amb l'alimentació. Ara resulta que pels horaris que tenen, entre les pràctiques i laboratoris, dinen fatal, ràpid, en qualsevol lloc. No s'aturen a pensar en la importància de l'alimentació. Però avui han escoltat noves coses i volen fer un nou pas, un pas endavant. Amb la salut no s'hi juga i una bona alimentació ens ofereix una bona salut. Demà han quedat que durant una hora dinaran sense presses, ni mòbils, i cadascuna portarà un tàper amb menjar sa. I és que els hàbits i l'educació fan meravelles.
Aquest seria un primer pas, un dir, em dono més temps per menjar.
I tant, seria un molt bon primer pas.
Un pas intel·ligent.
Sí, molt intel·ligent. Jo penso que estem en un món tan ràpid, no?, que tendim a deixar segons quines coses que trobem secundàries en molt poquet temps, no?, i menjar no és secundari. I menjar en un cert temps, que una hora, com deia el conte, potser ja és molta sort, però almenys mitja, i almenys sentats, i almenys fer-ho bé, i almenys ben acompanyats. Importantíssim, no ho fem. Hi ha molta gent que no ho fa, això.
Per tant, seria la primera cosa que podríem fer a l'hora de triar.
Exacte. I encara diria més, temps per menjar... Temps per comprar, temps per planificar, temps, la paraula temps surt sempre, no? Uh-huh. Temps per dir què menjarem aquesta setmana, què tinc que anar a comprar, perquè clar, això d'anar a comprar cada dia és una cosa ja de l'edat mitja, i anem un cop cada setmana o un cop cada 15 dies, però almenys quan hi anem, que tinguem una idea de lo que volem comprar. Perquè saps què passa si no? Si fem una compra poc intel·ligent, acabem comprant el que vol el súper i no el que volem nosaltres, eh? Acabem gastant més, acabem tinguent coses a la casa que no ens fan cap favor, i ens falta allò que potser sí que ens faria molt favor.
Per tant, un mite d'aquests que, home, és que clar, el problema de menjar bé és que necessita temps. Aquest sí que és real.
Sí.
Realment, és a dir, cuidar-ho, sí, cuidar-ho, sí. I potser és aquest, això que ens deia ara, crec que ha dit una frase d'aquestes, Jordi, ja pots apuntar pel final, que és el fet de tenir la consciència d'aquell és prioritari o no. Com
exacte,
que ho fem cada dia, entre dintre del nostre hàbit,
exacte,
sembla que no cal deixar espai a l'agenda per anar a comprar i per triar allò que volem menjar i fer-ho, i cuinar-ho, i dedicar-hi temps, no?
Sí, és curiós, això és veritat, eh? El que fem cada dia sembla que no sigui important. Per exemple, dormir, com que ho fem cada dia, tampoc podria ser important. Però resulta
ens podem
que
treure,
cada dia...
Ens podem treure un espai de dormir perquè demà tinc una reunió important o perquè demà he de fer una cosa més important.
Però és un error pensar així, perquè justament perquè ho fem cada dia, li donem la volta, es acabarà afectant més que una altra cosa que la fem de forma esporàdica. I potser aquella cosa esporàdica hi posem un marc i uns neons lluminosos, però resulta que el de cada dia és el que acabarà marcant la teva salut i, per tant, el teu benestar.
Doncs intentarem esbrinar encara alguna cosa més sobre aquest benestar a partir d'una intel·ligència nutricional. De seguida.
Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. Catalunya Cristiana et convida a una experiència meravellosa. La visita al Santuari de Lourdes. Pelegrinatge solidari unit al de l'hospitalitat. La meitat dels beneficis es destinaran a bitllets dels malalts amb pocs recursos. I pots anar en autocar del 28 de juny al 2 de juliol i del 20 al 24 de setembre. I ara també en avió del 30 de juny al 3 de juliol. Informa-te'n al 93 409 27 70. Lourdes, molt més que un santuari. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui al Decapi de Nou parlem d'intel·ligència nutricional. Intentem esbrinar què vol dir això d'alimentar-se de manera intel·ligent i ho estem esbrinant justament doncs, amb la doctora Magda Carles, llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Ciències de l'Alimentació i que ha publicat Intel·ligència Nutricional, un llibre publicat per Plataforma Actual. Doctora Carles, aquestes motivacions per les quals triem una manera o una altra de menjar. Un és el pes, n'hem parlat una mica. No sé si amb tot això de les dietes existeix alguna dieta intel·ligent? Perquè, és clar, ara que si es posa de moda aquesta, que com la dieta Duncan, després surt la contra Duncan, és a dir, cadascun dona que si la de la carxofa, que si la del meló, dius, bueno, tot això és gaire intel·ligent, això?
En absolut. És que és que passa, quan veiem la paraula dieta, ja tindríem que girar la pàgina. Per què? Perquè lo intel·ligent no és fer una dieta que et servirà una setmana i et farà no sé quants efectes secundaris, és menjar bé. El dia que jo vegi filosofia alimentària o menja bé tot l'any, llavors començarem a parlar. Però mentre posi la paraula dieta, que vol dir algo transitori, esporàdic, que pot ser desequilibrat i que després et deixa la teva, francament no m'interessa gens, no té res d'intel·ligent això,
Una altra cosa que hem d'escoltar és, o no, és aquest gaudi, el disfrutar amb el menjar. Gaudim de menjar uns aliments i n'hi ha d'altres que no ens diuen res. Però, en canvi, aquesta sensació de que menjar sa en realitat és una mica menjar avorrit.
Ah, és una idea equivocada, absolutament, no? També és aquelles idees que ens porten molt mals entesos i accions molt mal fetes. A veure, hi ha coses boníssimes i són absolutament saludables. Una cosa, un incís, no s'ha de confondre el saludable amb el lleuger, que és un altre dels grans errors. Escolti, hi ha coses molt energètiques que són molt saludables. Podem parlar dels fruits secs, per exemple, podem parlar d'una bona xocolata negra, podem parlar de mil coses que són fantàstiques, però tenen molta energia, amb un principi que sigui molt energètic o d'oli d'oliva, que és la pura energia, perquè és un greix pur, i per tant cada cullerada d'oli són 100 calories. Poques coses són tan energètiques com això, no? Per tant, no confondre el que és molt energètic amb el que no és saludable. Però hi ha aliments saludables, el que dèiem abans del gaudi, que són deliciosos. A qui no li agrada, per exemple, i sempre ho dic, mira, busquem lleuger, busquem ara lleuger i saludable, i magnífic. A qui no li agraden unes gambes a la planxa? Per exemple, o unes cloïsses, o unes escopinyes, o uns bolets, uns bons rovellons, uns... jo què sé... És lleuger i saludable.
Serà l'hora de sopar i avui ja anem salivant, Però ens passa que allò que ens ve de gust, allò de dir, és que ara em ve de gust això, és sempre el que ens convé? És a dir, fins a quin punt podem escoltar o no el nostre cos? És que ara em menjaria això. Perquè moltes vegades també poden ser coses d'aquestes, doncs, que també, com ens explica en el seu llibre, excessivament salades o excessivament dolces. Les patates fregides, per exemple, xips, que dius a aquella hora que mentre estàs preparant el sopar i com que ja tens molta gana i que llavors començaries a picar coses d'aquestes. Clar, això, de fet, ens ve de gust, però no és saludable.
A veure, no és el més adient, però hi ha una paraula màgica que és la dosi. Jo tinc una màxima i és que si tu saps dosificar-te, pots menjar el que et doni la gana. El truc està en, escolta't si vols, dona't aquest capritxo, però no et passis amb la quantitat. Vull dir, no cal que anem reprimint així en plan, allò, clac, clac, cada cops a l'esquena, no. Només cal que sàpigues parar. Pues, si les patates fregides, te les menges, però menja'n dos o tres i ja està, perquè saps que és molt potent i que és molt salat. Però realment, jo penso, jo no sóc gens partidària de la repressió. Jo sóc partidària de la dosificació. Perquè, a més, el prohibit encanta. com més prohibeixes, més ho vols. De què serveix això? De res, no? Per tant, sí que és veritat que a vegades el cos et demana coses perquè tu ho necessites. Perquè o has suat molt, o estàs molt cansat, o fa rato que no menges cap carbohidrat, i ve de gust justament allò. Però hi ha vegades que volem, o perquè estem nerviosos, perquè estem angoixats, perquè estem de capritxo,
clar. Moltes vegades és una compensació, de que en un cert moment l'emoció està allà...
Exacte, com que això ens passa i som humans, i no sempre estem equilibradíssims, estupendos i tranquils i bé, doncs què és el que tenim que fer? Val, doncs escolta, doncs menja el que vingui de gust, però no et passis. Jo crec que aquest saber-se frenar, aquest domini d'un mateix, és fantàstic amb el tema de l'alimentació, perquè et permet ser molt lliure, saps? El tu poder frenar, pots triar el que vulguis.
A part d'aquesta motivació que dèiem pel pes, aquesta motivació doncs, d'ara que parlàvem d'aquestes coses que ens venen de gust o que ens agraden, una altra de les coses que ens fa triar d'una manera més o menys intel·ligent és la creença. Hem sentit que ara de cop una cosa fa molt de bé, això que dèiem de la soja, i llavors sí. Ara l'incorporem a la nostra dieta a tota hora, per esmorzar, per dinar i per sopar. A veure, hem d'escoltar aquestes creences, hem d'escoltar el nostre cos, provar-ho i veure si ens va bé o no ens va bé, com ho podrem saber, què hem de fer amb tota aquesta informació que ens arriba i que, poc o molt, va quedant a dintre.
Oi
a vegades
tant.
D'una manera oi molt tant. Inconscient.
Oi tant, oi tant, oi tant. Pensem, per exemple, que la publicitat que veiem quan estem davant de la televisió, a casa, tranquils, per la nit, tu no estàs amb alerta. No estàs com una reunió de feina que estàs allà a veure què et diuen i jo respondré, sinó que estàs passiu. I allò t'entra també via endovenosa, perquè clar, tu no tens cap defensa. T'entra. Ni tan sols n'és conscient d'això. Per tant, doncs, davant les informacions, què tenim que mirar? Jo penso que una mica tot. Primer, sentit comú. Sentit comú, home, si una persona et diu això és molt bo, t'has de menjar un quilo cada dia i ja es veu venir que no, oi? Això ja d'entrada, no dient tonteries. El segon, qui ens ho diu, això? On està la font d'això? Perquè, clar, si això fa un estudi de no sé qui, però aquest estudi està pagat per l'aliment que faig l'estudi, doncs, home, no, m'entens? No, ja no m'ho crec tant. I en qualsevol cas, sempre una màxima que sempre s'ha de tenir, és de qualsevol cosa, l'accés mai serà recomanable. Això segur. És a dir, una forma de no equivocar-nos és no caiguem amb l'accés. Aquesta, jo penso que és una molt bona vacuna contra tots els diners que hi ha per allà de nutrició, no? Contra tot el que es diu. Perquè sí que és veritat que la ciència va avançant. Abans deies, és que el peix blau abans era dolent i ara... No, aquest no és un tema publicitari. Aquest és que es va descobrir un temps, deia una cosa, perquè se sabia una sèrie de coses, i ara s'han fet estudis, s'ha vist que els omega-3 del peix blau és estupendo. El qual no vol dir que d'aquí un temps no se sàpiga, ai, aquests omega-3, doncs mira, no eren tan bons, eh? Vull dir, igual, per això d'aquí la meva recomanació de no passar-nos amb res, perquè què sé jo que descobrirem d'aquí 10 anys amb les sardines.
O sigui que res de la dieta de l'omega-3, eh?
res d'una cosa que sigui monocolor o excessiva.
Sí. Això ens va quedar... Crec que ens va sedimentant aquesta idea cada vegada. Ens va entrant que la intel·ligència va per aquí. Ens parla també en el llibre d'un... Utilitza una expressió que no havíem sentit i que penso que val la pena de ressaltar-la. Els aliments funcionals.
Sí.
Aquests aliments que porten propietats beneficioses, els aliments light, aquests iogurts que protegeixen de tot. Són una opció intel·ligent, aquest tipus d'aliments?
Doncs depèn de les meves necessitats i de quin aliment triï, no? És obvi que si jo, per exemple, sóc una persona que estic en una temporada de la meva vida, en una època que necessito més calci del compte, i jo, per exemple, no sóc gaire partidari dels làctics ni de res que porti calci, doncs és veritat que potser un iogurt amb més calci, mira bé. Veus? En aquest cas seria un aliment amb calci. Penso que és una opció
intel·ligent. Utilitzat d'una manera...
Perquè a mi em convé. Ara, agafar un aliment funcional que diu magnífic per la salut, sense saber el com ni el què, ni la dosi que és efectiu, simplement perquè et diuen que va bé per la pell o per l'intestí, sense que jo tingui consciència de que jo ho necessito, em sembla poc intel·ligent,
aquí
francament.
Aquí potser una necessitat de cuidar-se sense prendre's aquest temps que dèiem abans, de dir, escolta, on t'estic, què necessito
exacte,
comparar, no?
Exacte.
Receptes ràpides, una mica.
Jo penso que hi ha tres passos imprescindibles. El primer seria tenir uns coneixements de nutrició bàsics. Això jo crec que tothom els ha de tenir. Coneixements que es tenen, avui en dia, de fet, es tenen. Què necessitem, què cal menjar cada dia, això ja no cal dir-ho, que se sap. El segon, conèixer-les una mica a si mateix. Home, clar, quin pes tinc jo, quina salut tinc, quina edat, quines necessitats. I el tercer, no oblidar que és important el que m'agrada, saps? Vull dir, i com fas el compendi d'aquestes tres coses, home, menjar intel·ligentment no és tan difícil, saps?
Vol aquest temps, aquesta dedicació.
Sí, sí.
Una altra de les motivacions per les quals triem una sèrie d'aliments o uns altres, el tema de la tradició, la cuina que hem rebut de la cultura,
sí.
La cuina que hem rebut a casa, per un altre costat, a vegades coincideix més amb la de la cultura, a vegades menys. aquesta cuina, i que a més, com que ja la feien els avis, sembla que dius, no és lo de sempre i per tant això ha de ser bo segur, això en el llibre no ens diu que sigui tan bo.
No, és que realment, sincerament, lo dels avis és estupendo, te recorda quan eres petit, que divertit, però hi ha coses bones i hi ha coses que no tant. Ha, a mi fa molta gràcia, jo ho sento, eh? I això d'aquesta veneració per la cuina de les àvies, doncs, escolti, però depèn quines àvies, què vol que li digui?
Clar, però clar, hi ha un factor emocional important aquí, que entraria també dins d'aquesta part del que ens agrada i del que ens arriba amb un altre, amb un component que va més enllà d'allò.
Això, completament d'acord. És a dir, que jo menjar les croquetes de la iaia de gallina que feien, que estaven superolioses i plenes de greix, igual, no, allò m'aboca temporades fantàstiques de la meva vida i mira que bien. Però no vol dir que això em vagi bé pels meus nivells de colesterol. Saps què vull dir? I ho ha fet l'àvia. Vull dir que no s'ha de confondre lo del passat en que sempre, el que el passat sempre va ser millor, jo ho sento molt, no estic d'acord. Depèn quin passat i depèn quin present tinguem en compte. En qualsevol cas, hi ha una cosa que és claríssima, i és que vivim molt més ara que fa un segle, i que l'alimentació hi té molt que veure amb això. Tan malament no ho farem. Vull dir, clar, si tu compares la supervivència amb una persona de principis del segle XX, era 30 i pico d'anys, val? Tu em diràs, no, és que els antibiòtics i tal. És veritat, hi ha tota la farmacologia que ha ajudat, però també hi ha alimentació. Tu, que, escolta'm, de cop, les nens no tenen raquitisme, les embarassades doncs, fan unes dietes i mengen d'una forma que no queden amb 20 quilos de més com passava abans, que les senyores de 40 anys semblava que tinguessin 80, cosa que també passava, els nens amb els genolls així, perquè no prenien suficient calci o vitamina D. A veure, tu, que aquest és un país que ha passat gana durant bastant temps i s'ha notat en la població, s'ha notat.
Clar, potser també hem d'entendre el context, clar, és a dir, que són cuines també que venen d'un context concret.
Evidentment, per això jo penso que cada època té la seva cuina. I això no vol dir que el d'abans no pugui ser boníssim i no tingui en mente i que es puguin aprofitar moltes coses. Ara, com a concepte bàsic, dir tota la cuina de les avis és magnífica perquè ara... Escolti, depèn.
Quins serien els errors més grans, potser, de la cuina tradicional del nostre país en aquest sentit nutritiu?
Mira, jo no sé si pot classificar com a error, sinó com a circumstància que complia, no? I és que pensem que la rentadora... o sigui, imaginem-se què feia una senyora normal als anys 40 en aquest país, val? 40-50. Que no passés gana, una persona que estigués acomodada. No hi havia rentadora, no hi havia aspiradora, no hi havia no sé què. Només la feina de la casa. Tu saps les calories que són per gastar? No anar als cotxes? Poquets. Ascensors? Poquíssims. Imagina't l'energia que tenia que gastar aquella persona que necessitava ingerir cada dia. Val? Què fem nosaltres avui en dia? Botonets i més botonets? Anem d'una pantalla a l'altra, d'unes rodes a les altres. És impossible que menjar cafè en les àvies a nosaltres no ens vagi bé. Perquè és que portem una vida que no té res que veure. Per això, això no vol dir que aquells ingredients no fossin bons, eh? Però el tipus de cuinat, amb aquell oli, aquells guisats, allò, avui en dia és que
responia,
es posa malalts.
Responia un context, hem de ser conscients d'això.
Menja't
no?
Tu guisat d'aquests de les àvies, de tal, de qual, i vés després a treballar a les 4 de la tarda. Veuràs com te dorms sobre el micro, clar. Tot i que pot ser molt bo, gastronòmicament parlant.
Llavors aquí tornaríem al mateix, a mesura, si un dia ens ve de gust per disfrutar d'aquesta d'això, perfecte. No?
Però no pot ser el nostre menjar habitual. Per què? Perquè tenim que menjar un menjar que sigui adequat a les nostres circumstàncies actuals. I com que la història corre molt de pressa, la tecnologia també, vés a saber quina vida portarem d'aquí 30 anys. És que potser ja anem volant pel carrer, ja ni caminant, saps què vull dir? O sigui que cada cosa en el seu temps. Lo d'abans, perquè fos d'abans, no vol dir que fos millor.
L'última motivació que nosaltres havíem anotat a l'hora de triar menjar és el tema de trobar-nos. És a dir, menjar també és una trobada social, celebrem les coses i convidem els amics a sopar, i moltes vegades aquells hàbits que dins de la setmana doncs, potser doncs, encara hem intentat adequar i fer d'una manera menys o menys saludable, sembla que quan fem una trobada social, llavors en aquell moment tots aquests hàbits hagin de desaparèixer i no ets bon anfitrió si no fas un bon sopar i acabes a les 12 de la nit inflat de menjar, que te'n vas a dormir, que dius, ostres, que malament, no? Allò que dius, que bé que ens ho hem passat, que bé que he disfrutat menjant, però en el fons em senta fatal, no podria menjar ni 3 dies així. Sí. Clar, això és poc intel·ligent, també.
És poc intel·ligent, jo crec que això sí que ve del passat, realment, no? Ve del passat quan hi havia molta més escassès i quan menjar molt era una festa. Per exemple, l'any 30 i 40, menjar el pollastre que ara mengem cada dia, així en plan la petxugueta de sosa i tal, ho feien el diumenge, de poder menjar pollastre. Era una festa, però una superfesta. Però com que ara és festa cada dia i mengem cada dia, queda una mica obsolet tot això. Jo penso que la festa la tindríem que basar més això, amb el reunir-se, potser amb el tipus de menjar, fins i tot amb el menú especial, més que amb la quantitat. Però encara seguim relacionant lo festiu amb lo abundant. I penso que aquí està l'error, saps? Està bé festejar coses, està bé que ens reunim, està bé que celebrem quan tenim oportunitat, però vols dir que cal tanta abundància? Va, més un exemple. Tu vas a un casament, per exemple, no? Un casament, gran festa, és la festa de les festes, no? I el menú és suculent i tot, però vols dir que cal tanta quantitat? Jo sempre dic el mateix cada casament, doncs és una plasta, vam pensar. Però, o sigui, vols dir que cal que a mi a l'aperitiu ja estigui que ja no puc més i que el primer plat ja no ho pugui menjar? Vols dir que cal això? Vull dir, però no, és com, saps? És encara estem amb la festa de l'abundància. Jo penso que la festa és festa sense abundància. Simplement perquè el menú és boníssim, perquè l'entorn és especial, perquè la gent que trobes allà és fantàstica, perquè estem celebrant alguna cosa gran, però no l'abundància.
Em sembla que la mesura... Li dava a preguntar quina és la motivació més intel·ligent per menjar, per acabar, però potser la síntesi de tot el que ens està dient va sobretot amb el tema de la mesura.
Sí, és molt important.
Potser l'opció més intel·ligent és la mesura.
Sí, i amb molts arguments. Mesura perquè, per allò que dèiem que la ciència avança i el que és bo avui potser demà ja no serà tant, si l'hem menjat en mesura, els possibles efectes secundaris negatius seran més pocs. Mesura també perquè si tu menges les coses en mesura permet variar molt més. Val? I mesura també perquè el que està clar i el que sí hi ha estudis és que amb dietes, diguéssim, controlades d'energia i de quantitat hi ha molta més supervivència que amb aquella abundància que dèiem. Per tant, mesura que no escassés, ni
no,
règim,
mesura.
Mesura,
mesura
simplement.
Mesura i una mica de temps, també.
Mesura, temps...
I dedicar temps,
sí,
eh?
Sí, i variabilitat, jo diria, no? O sigui, i el disfrutar, saps? Quan juntes aquestes quatre coses, és molt possible que estiguis menjant d'una forma intel·ligent.
Doncs em sembla que ha estat molt intel·ligent també convidar-la avui, perquè m'ha après moltes coses. Doctora Magda Carles, moltes gràcies per haver estat aquí. Recordeu que tots els que ens esteu escoltant i que voleu saber més coses de tot això que estem parlant avui, doncs teniu l'opció de triar aquest llibre, una opció també intel·ligent, triar Intel·ligència Nutricional de la doctora Magda Carles, un llibre de Plataforma Actual. Gràcies i fins una altra.
Fins una altra, adéu.
No tengo a quien rezarle pidiendo luz, ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas, hermana duda. Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame un respiro. No sea yo, con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten, lo llevo bien, o por lo menos hago el intento. Hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame una tregua. Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, solo esta noche, dame un respiro.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Dubtar no és dolent i per això hem posat aquesta cançó avui, Hermana Duda, del Jorge Drexler, perquè si el dubtar, doncs mirem i intentem arribar a algunes conclusions com les que estem arribant avui, tot parlant d'intel·ligència nutricional, doncs segurament podem fer un pas endavant. I ara el nostre programa també fa un pas endavant i ens en anem cap a la brúixola amb l'Anna Rallo.
La brúixola amb Anna Rallo.
Hem començat el nostre programa avui, Anna, amb la frase "estic malament, però passarà".
Passarà.
D'aquests mals que al final no passen, però com que ens permeten anar tirant...
Anem fent temps.
Fem moltes vegades això?
Sí. És que sembla que ens costa trobar l'equilibri, eh? A vegades tenim petits mals i no fem res més que lamentar-nos i trencar-nos el cap pensant que serà alguna cosa greu, i a vegades en tenim d'altres que fem el contrari, diem, bueno, escolta, em prenc alguna cosa, ja se'n passarà amb el temps, i ho deixem allà. Però no sempre passa. A vegades una molèstia que es manté pot ser un símptoma de que alguna cosa no va a l'hora, i per tant, potser algunes vegades això de deixar passar el temps o prendre's alguna cosa ens funcionarà, i en canvi d'altres ja pots donar temps i ja pots donar medicaments que allò segueix allà mantenint-se o canviant de forma perquè hi ha un problema al darrere.
Clar, anar deixant passar el temps no ens ajuda.
No ens ajuda. I en tot cas pot ser l'indicatiu de que hi ha alguna cosa.
Llavors això hem d'aprendre a escoltar. Doncs anem a veure quina és l'alternativa a aquesta frase.
Mira, avui portem a la Clara, de 30 anys. La Clara viu en parella, té una vida satisfactòria, una feina estable, i en general està bastant satisfeta amb la seva vida, però d'un temps ençà es troba una mica irritable. Ella mateixa s'adona que potser s'enfada amb més facilitat o amb coses petites que abans no li haguessin molestat el més mínim o que no li hagués donat cap importància. No és res greu, no és res important, però sí que és prou important com perquè realment comenci a tenir implicacions a la seva vida. Per exemple, aquesta irritació, ella treballa en una botiga de cara al públic, i ja saps que a vegades el públic som una miqueta quisquillosos, una miqueta pesats, que ens costa escollir o decidir-nos, i ella, que sempre havia sigut una persona amb molta educació, amb molta paciència, amb molta mà esquerra, últimament això li feia una miqueta, fins al punt que a vegades fins i tot ha arribat a contestar malament als clients, i fins i tot al seu cap li ha arribat a cridar l'atenció preguntant-li si és que li passa alguna cosa.
Clar, per petit que sigui el mal, si és insistent i vinga, doncs clar, arriba un moment que
es fa notar. Uh-huh. A ella li ha sobtat una miqueta que fins i tot el seu cap li hagi fet aquest comentari, no més que res, perquè dius, realment potser és que hi ha algun problema, però com que se sent bé amb la seva vida en parella, en general amb la feina, doncs ha anat pensant allò que fèiem la setmana passada, de donar les culpes a fora i anar dient, bueno, potser és que tinc una mala època, potser és que aquesta setmana els clients que han vingut una cosa, o és que potser aquesta setmana plou, i ha anat passant. Venga. Ha anat passant les coses a fora.
Expulsem, menys actuar, el que sigui.
Exacte. No? Tot això ha anat passant a l'hivern, a èpoques més irritable, a èpoques potser millor, però ha sigut una situació que s'ha anat mantenint. Això se li suma que, arribada la primavera, ella comença a tenir problemes amb la pell, i comencen a sortir ronxes, picors, que cada vegada són més importants. Acaben anant al dermatòleg perquè fins i tot aquesta irritabilitat li molesta quan rossa la pell amb la roba, al caminar, o sigui, qualsevol mena de...
Per tant, la cosa va en augment.
El metge li fa les proves li surten alterades i li diuen que és l'afectació propera, al·lèrgia a la primavera, algun tipus de pol·len o qualsevol cosa. Algú de la primavera ja li sobta molt perquè no ha tingut mai cap problema d'aquest tipus, però el metge li diu, bueno, que aquestes coses passen, són normals, el cos també va canviant, i li dona unes pastilles. I ella surt de la consulta ben contenta amb les seves pastilles, que s'ha de dir que li funcionen tot i que no li solucionen el problema del tot. Però aquí tenim...
Almenys ja té la sensació que ha fet una cosa per intentar posar
per
remei.
Això. Uh-huh. Sí, passat un temps, segueix la primavera, comença l'estiu, i ella comença amb forts mals de cap. Es lleva pel matí sense mal de cap, perfecte, i a mesura que va avançant el dia, cada vegada en té més i més i més. I aquí és on ella pensa, ostres, potser realment sí que el meu cos m'està intentant dir alguna cosa, no? Aquesta irritabilitat, aquestes picors que no acaben de marxar ni amb medicació, aquest mal de cap, diu, potser realment sí que tinc alguna cosa, i aquí és on ella demana ajuda. Comencem a treballar amb ella i no trobem res que pugui justificar aquesta situació.
Hòstia, ella en aquell moment pensa que descarta tot el tema més biològic, per alguna manera,
sí.
I pensa que és algo més de més vivencial, més d'experiència.
Sí, bueno, ella fins ara no hi havia pensat en què podia ser, jo que anava fent de tirar pilotes fora, uh-huh. Però diu, bueno, potser sí que tinc algun problema, alguna cosa que em passa a mi, que la vaig expressant de diferents maneres.
Uh-huh.
comencem a treballar, no trobem res i pensem, ostres, que no sigui realment alguna cosa relacionada amb l'alimentació, no? Vull que parlem de temes d'alimentació, cosa que no ens quadrava massa perquè és una persona que menja bé, té uns hàbits saludables, menja de tot, no és molt estricta, no és molt obsessiva, però bueno, menja bastanta fruita, bastanta verdura, menja peix, menja la planxa, si té que anar a sortir a sopar fora, doncs ho fa i menja el que toca i no té cap problema, però en general té una dieta bastant equilibrada i bastant correcta. Però tot i així, davant la sospita, se li van demanar unes proves d'intolerància. I vet aquí que li va sortir una intolerància al sucre bastant important. Uh-huh. Va ser treure el sucre i moltes d'aquestes molèsties que ella havia anat mantenint van marxar.
Vaja, o sigui que al final es va trobar una solució concreta.
Una solució concreta.
I en aquest cas molt biològica.
Molt biològica. Bueno, una cosa, clar, el sucre és algo que potser no en menges molt, vull dir, si et controles amb el sucre, però és que el sucre està tot arreu. O sigui, qualsevol cosa que compris, si t'hi fixes a l'etiqueta, la majoria de coses tenen sucre. Aleshores, era algo que ella anava mantenint a la seva dieta i, per tant, al seu cos. O sigui, potser tapaves una miqueta un forat, però això anava sortint. Anava sortint.
I què hem d'aprendre d'aquesta experiència de la Clara?
Mira, en molts casos com aquests ens adonem de que realment som el que mengem. Això que es diu tant, ets el que menges, doncs sí, ets el que menges. Però pensem normalment que el menjar només repercuteix en si estàs més o menys prim o si estàs més o menys sa, però també és molt important i també està molt relacionat amb la nostra manera de ser o no, amb coses que nosaltres anem exterioritzant, com aquest cas, per exemple, la irritabilitat, no? Que potser podríem pensar és un tret més de caràcter, una manera de ser, i en aquest cas no era així, no? Era un factor de l'alimentació que incidia en la seva manera de ser.
I llavors, de la frase inicial que dèiem, estic malament però ja passarà, aquesta cosa d'anar allargant, anar postergant la solució.
Ara diríem allò de el cos té les seves raons.
El cos té les seves raons, escoltem el cos. Sí. Escoltem el cos. Si el cos ens està donant algun avís, alguna cosa és.
Sí, si te'n va donant un rere un altre, de diferents maneres, escolta'l.
Aquí una mica també el tema d'aturar-se i dedicar temps, que abans parlàvem amb la doctora Carles, sí. No? És una d'aquelles coses també que pensem, bueno, ja solucionarà, però amb tota la sèrie de coses que tinc, ara trobar el temps per aturar-me i... o perquè no volem mirar o perquè no ens volem aturar, doncs posterguem les coses quan...
Sí. Bueno, segurament com en el cas de la Cristina, que fins que no va tenir un problema gran i fins que no va tindre un problema molt mantingut, no va parar-se a pensar que potser realment hi havia alguna cosa.
Que l'altre extrem estaria també la persona que el mínim símptoma d'això s'alarma o busca
quan
per tot,
no? Quan potser no hi ha motiu.
És mesura.
Mesura en tot. Sí,
molt
sí,
bé,
sí.
El que ens queda clar és que el cos té les seves raons i que ha arribat l'hora ja de tancar el programa, de donar resposta a aquella pregunta inicial, què vol dir alimentar-se de manera intel·ligent? Jordi, ens ha quedat clar?
Molt, molt.
Doncs anem a veure quina és la resposta.
Aquest cap de setmana faig un dinar molt especial i vull parar la taula de manera que els aliments no siguin bons o dolents, sinó veure'ls com a nutrients. No és qüestió d'eliminar coses, sinó de particularitzar cada cas. Què fem? Què mengem? Quins hàbits tinc? Quin exercici faig? La taula ha d'estar ben equilibrada i no tan guarnida estèticament. No mengem per sentir un cos prim. Mengem per ser qui som. Respectem-nos. Amb la taula no vull tenir cap guerra. Vull asseure'm cada dia i menjar de manera intel·ligent. Això sí que és un plaer. Allò que ens convé i ens agrada, cal saber triar-ho i dosificar-ho. I donar-nos temps. Temps per menjar, organitzar, comprar. Ah, i no us oblideu del julivert. Bon profit per tothom, senyors i senyores.
Molt bé. Menjaràs julivert avui per sopar?
Ui, tant, aniré al mercat demà que ja se'm fa tard avui.
Ja tens el sopar preparat, tu, o no?
No. Tindré que canviar aquest hàbit una
mica. Entrepà o menú?
Avui, mira, després del que hem parlat, menú, lleuger i ràpid, res de les 11
però
de la nit.
La doctora Carles, mentre escoltàvem la música i anava marxant, ens ha dit una frase que podríem incorporar, també.
L'incorporem?
Tu recordes?
No, ajuda'm.
Sí. Més val un bon entrepà que un mal menú.
Sí, senyor. Molt bona
més
aquesta.
Més val un bon entrepà que un mal menú, perquè això també a vegades allò que
doncs,
demonitzem els entrepans...
Doncs va, potser tinc una mica de pernil bo...
Amb un bon pa, un bon pernil, vindrà de gust.
I tant doncs que vindrà de gust.
Ens ha quedat clar que també era important. I l'Anna, què soparà avui?
Jo torradetes.
Torradetes?
Jo torradetes.
Hauràs de beure més aigua, si vens torradetes.
Bueno, si felicito, la veuré.
Molt bé. Amb plaer, molt bé.
Amb plaer.
Doncs amb això hem arribat al final del nostre programa d'avui, que hem esbrinat què volia dir alimentar-se de manera intel·ligent i bé, doncs això és el que hem après. Ha estat amb la Magda Carles, que ens ha acompanyat el Jordi Casado, ens veurem dimecres vinent, l'Anna Rallo, també ens veurem dimecres vinent.
Fins aleshores.
El Toni Huguet. I dimecres vinent parlarem de camins interiors, com caminant, per exemple, fent el Camí de Santiago, fem també un camí interior. I això serà amb Josep Lluís Iriberri, que serà dimecres vinent aquí a les 8 del vespre. Recordeu que també ens podeu escoltar aquesta nit en la remissió del programa a les 12 de la nit i que per internet trobareu tots els programes de la temporada a la web www.radiostel.cat buscant Ràdio a la Carta. Fins dimecres vinent.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals. Ràdio Estel.